L'Ofici de Viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure, valors de la natura. Quins valors podem aprendre de la natura? Com podem viure més i millor d'acord amb els arbres, la vegetació, el paisatge? Quines lliçons de vida ens transmet la natura? Què vol dir viure en harmonia amb la natura? D'alguna manera, Josep Gordi, ben retrobat.
Hola.
Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. D'alguna manera, directa o indirectament, tota la vida està buscant i respostes a aquestes preguntes en la natura i trobant-les, experiencialment.
Sí. He tingut sempre la sort d'una part de treballar com a docent i, per tant, doncs, haver de preparar qualsevol formulació per explicar-la als meus alumnes, i després hi ha hagut, en relació a la natura, una experimentació personal de no només parlar teòricament, sinó vivencialment, i per tant doncs, experimentar aquests contactes, aquestes sensacions.
En Josep Guardi ha estat professor de Geografia Física a la Universitat de Girona, va ser degà de la Facultat de Lletres, doctor en Geografia i autor de molts llibres sobre la natura, Banys de bosc, Tocats per la natura, Sant Francesc Verdaguer i la natura, Arbres i espiritualitat, Tornar a la natura, etc. I l'Anna Caixà, que ens acompanya, ben retrobada, Anna, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies sí. A vosaltres.
D'alguna manera també has arribat a aquest estudi de la natura, però a través d'un altre camí.
Sí, a través de l'espiritualitat, és a dir, de la connexió plena, no?, amb aquesta, en aquest estat d'unitat amb la natura.
I inicialment, de tota manera, el teu àmbit, o sigui, tu ets doctora en arts escèniques i estudis teatrals, vull dir que el teu àmbit no era aquest.
Sí, però això també es pot explicar ràpid. Jo, hi ha un director de teatre polonès que era Jerzy Grotowski, val? Llavors aquest senyor jo el vaig descobrir quan estava segon de l'Institut del Teatre, que estava estudiant interpretació per fer-me actriu, i aquest senyor que era director de teatre doncs, em va descobrir que l'actor podia ser sant, i per tant aquí hi havia una connexió total entre l'espiritualitat i l'art, no? L'art de l'actor, el treball amb el cos, amb la veu, i per tant a partir d'aquí vaig anar investigant fins que vaig arribar a fer la meva tesi doctoral sobre Jerzy Grotowski i la seva relació amb el seu mestre espiritual, que era Ramana Maharshi, que és un gran mestre de l'Índia, que el situem en la tradició de l'Advaita Vedanta. O sigui que aquí s'enllaça tot.
I per acabar-ho de rodonir, amb en Josep Gordi, doncs em vaig enfilar un dia un arbre, a l'Ofici de Viure de TV3, i el que no va sortir a l'Ofici de Viure és que vaig caure de l'arbre.
No vas caure, una vas mica... baixar tranquil·lament. És que des de dalt l'arbre les coses es veuen diferents.
Oh, i tant que es veuen diferents, sí.
I tot s'ha d'experimentar. Jo, que a vegades he acompanyat gent al bosc, ajudar-los a enfilar-se a l'arbre, els hi és una sensació molt peculiar i se senten molt agraïts, perquè doncs, estem acostumats sempre a trepitjar de peus a terra i, en canvi, estar com en les mans d'un altre ésser, perquè l'arbre ens acull, estem entre les seves branques i tenim una altra perspectiva. Per tant, és una experiència que sempre recomano i intento practicar-la.
Sí, jo sempre la recordaré. I tu, Josep, per això... Clar, i tens molta experiència, vull dir, fa sentir la gent, diguem-ne, segura, més o menys segura.
Sí, perquè això sempre va lligat a l'exercitació, és a dir, si tu practiques, no?, el que sigui, no?, ja sigui la quietud, la contemplació, la natació, el caminar, el córrer, pots arribar a dominar aquests estats, aquests verbs, no?, i un cop doncs, els domines, doncs, perds la por, et sents en el teu marc natural, et sents còmode, i moltes d'aquestes coses que avui en dia s'expressa respecte a la canalla, l'ecofòbia, no dius, però com pot ser que la gent tingui por d'entrar en un bosc, si és l'espai natural on majoritàriament l'espècie humana hi ha viscut, per menjar, per recollir fruits, bolets, per tant, mai hauria de generar por una cosa d'aquest estil, i en canvi en genera, no? Per tant, vol dir que ens hi hem d'allunyar, i per apropar-nos-hi ens hi hem d'exercitar per acostar-nos-hi a poc a poc.
Què ha après l'Anna Caixac? Aquesta és una gran pregunta que donaria per molts programes, eh? Però què n'ha après? Què n'ha après de la natura? I a l'hora d'introduir aquests valors de la natura que podem aplicar a la nostra dia a dia, per exemple, en Josep Gordín esmentava ara mateix dos, no? La quietud, la contemplació, no? Què ens en podem endur a casa, Anna Caixac?
Val, mira, jo vull distingir com dos àmbits, val? I començaré pel que no és el meu més propi, aquest més d'espiritualitat, sinó més, diguem, el científic, no? Una cosa també que està ara com molt de moda, que és aquest benestar, estar saludables. I llavors el contacte amb la natura també és molt important. Per què? Perquè a aquest nivell, el nostre sistema, el nostre cosment, el sistema humà, penseu que ha evolucionat, no?, al llarg de milers i milers i milions d'anys, sempre en un entorn natural. Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut separar aquest sistema humà, aquest cosment, la persona que creiem que som, l'hem separada del seu entorn natural. I què ha passat? Que això ha provocat moltíssimes desregulacions en el sistema i moltes malalties, no? Ha creat un terreny que és molt inflamatori i que afavoreix la malaltia i la disfunció en el sistema. Per tant, jo vull entrar a partir d'aquí el fet de que quan nosaltres tornem a la natura, i de fet no d'una manera habitual, també això s'haurà d'explicar si tenim temps, però si més no, quan tornem a la natura i reconnectem en aquest entorn natural, el nostre sistema ho agraeix, el nostre sistema comença a regular-se, comença a aquietar-se, a sincronitzar amb els ritmes naturals. Per tant, aquesta sincronització circadiana, no?, que totes les funcions biològiques del nostre cos estan regulades pel sol. Això és superimportant, perquè si no ens exposem a la llum natural, a la llum solar, a la natura, aleshores el nostre sistema no sap què és el que ha de fer. I està totalment confós, està totalment desregulat, està totalment en un caos. Per tant, ja en aquest nivell ja biològic és molt important retornar a la natura i exposar-nos i tocar sobretot la terra, amb la pell nua, tocar la terra. Ja ho sabem que a partir d'aquí hi ha aquesta connexió elèctrica, no?, aquests electrons que traspassen a través de la pell. I tot això és el que fa que desinflami el cos i que el nostre cos, al final, sense entrar en molta cosa específica, no?, i de nomenclatura així molt, molt tècnica, és molt fàcil d'entendre. El nostre cos torna al seu estat natural, torna a equilibrar-se, torna a la seva harmonia, a la seva regulació. Per tant, aquest aspecte jo crec que és molt, molt important. I després si anem a un aspecte encara més profund, que seria més aquesta visió des de l'espiritualitat o des d'aquesta connexió profunda, clar, el silenci, la bellesa, no?, aquesta quietud, aquesta presència de la natura. Mira, jo ara estic veient per la finestra Montserrat i tinc a més una vista privilegiada de Montserrat, no? I mentre us parlo estic mirant la muntanya de Montserrat i l'estic sentint. I a partir d'aquí, això, si jo permeto, no?, aquesta connexió profunda amb la natura, sento aquesta unitat, em dissolc. I quan em dissolc, se me'n van els problemes. La meva ment se silencia. Tot torna a aquest estat d'equilibri, d'homeostasi, de seguretat, de connexió, de calma.
Que són, efectivament, uns beneficis dels quals no en som conscients quan passegem enmig de la natura, però que fan, entre d'altres, que hi vulguem anar. I que cada cop, que cada cap de setmana, Josep, hi hagi més excursions per anar cap a la natura, no? Fins al punt que hi ha parcs naturals que han de limitar els accessos.
Sí, tot i així, deixa'm precisar, a mi m'agrada molt sentir l'Anna, però clar, l'Anna és la veu de l'expertesa, no? I és resultat de la seva exercitació i del seu procés, no? Però per les persones, arribar a aquesta connexió, aquesta fusió, necessiten el seu temps, necessiten el seu espai, el seu procés, i moltes vegades necessiten de algú que els doni la mà, que els guiï, que els ajudi, que els hi porti, no? Perquè si no, doncs és molt complicat, no? Per tant, l'Anna ens explica al final o un de les etapes, doncs, harmonioses i sublims del que pot comportar viure amb la natura, però hem d'entendre que per arribar aquí es necessita, doncs, un temps, no? I es necessita també que això es pugui fer amb una certa calma, no? Ella parlava, per exemple, del silenci, no? Doncs clar, trobar espais silenciosos a vegades no és tan fàcil, no? I en conseqüència, doncs apareixen conceptes com la capacitat de càrrega sobre alguns espais, per exemple, la Fageda d'en Jordà, que és un espai que tu coneixes bé, doncs arriba un moment que potser els gestors diuen ja no hi pot entrar ningú
que
més.
Jo,
no?
Alguna vegada la Fageda d'en Jordà m'ha semblat que era la Rambla de Barcelona.
Exacte, llavors és difícil aconseguir aquesta connexió, tot això,
si hi ha multitud de gent.
Si hi ha multitud, sí. I si no hi ha silenci, perquè el silenci és com un aliment que t'ajuda a viure tots aquests processos a la natura. Però a part del valor sanador i del valor de connexió, la natura ens ofereix doncs, molts altres valors, no? N'hi ha els tangibles, que avui els deixarem de banda, és a dir, els quantificables, els que es poden mesurar, que ja poden ser ambientals, econòmics i fins i tot socials. Tu pots comptar les persones que entren en un espai. I després hi ha els intangibles, tots aquests valors, com la bellesa, doncs, la contemplació, la pau, la tranquil·litat, la creativitat que ens aporta doncs, aquest bellugar-se per la natura, i per aconseguir-ho, com deia, cal exercitar una sèrie de valors. A mi m'encanta una sèrie de verbs, perdó. El verb badar, és a dir, deixar-nos perdre el temps enmig d'un espai natural, el que sigui, sense lleugers d'equipatge, és a dir, sense telèfons, ni mòbils, ni cronòmetres, ni altímetres, sinó i veure cap on ens porta cada cruïlla del camí, ens aturem allà on volem, gaudim de cada moment i aprenem a badar i a gaudir. I alguns fins i tot parlen del sant badar, o sigui, d'aquesta... resultat d'aquest badà apareix aquest, això que deia l'Anna, aquest lligam, aquesta unió amb el tot, aquest ser capaç de veure més enllà de la simple vista, de la simple identificació d'espècies, d'arbres, de petjades, darrere de tot això hi pot haver-hi quelcom. Doncs badà, el sant badà, tots aquests verbs ens poden ajudar a aconseguir el que l'Anna ens explicava.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Valors de la Natura, amb Anna Caixac i Josep Gordi. El llibre Arbres i espiritualitat, en Josep Gordi evoca el bosc europeu de Białowieża, poc alterat, i diu: amb arbres altíssims. Imagineu-vos, escriu en Josep, un grup social que ha viscut tota la vida enmig d'aquestes boscúries. Com no havia de sentir-me meravellat per trobar-se davant d'un arbre que superés els 40 metres o per l'aparició d'una simple clariana o d'una muntanya? Tampoc no és gens estrany que acabés pensant que aquelles espècies vegetals o els animals que caçava estiguessin dotats d'una ànima o d'un esperit, ja que la persona no experimentava cap sentiment de superioritat vers tot el que l'envoltava. Diu Anna Caixac que som en una cultura tan allunyada del sentir i tan identificada amb el pensar, on fins i tot els pocs que s'atreveixen a sentir immediatament analitzen allò que han sentit, considerat la interpretació mental com el que és realment important. I la natura ens ajuda a rebaixar aquest pensar, a rebaixar aquest diàleg mental i afegim nosaltres i a connectar més amb el sentir, que és un sentir que va més enllà del nostre cosment. Avui en parlem a l'Ofici de Viure, Valors de la Natura.
Goethe. La natura és l'únic llibre que conté informació valuosa en totes les seves pàgines.
Hola, em dic Nacho Tarrés i sóc conegut sobretot per la meva faceta com a músic, però també em dedico a altres coses que tenen a veure amb el benestar de les persones. Potser hauríem de començar per dir que la natura ho és tot. No hi ha res que estigui fora de la natura. El que sí que és cert és que hi ha una natura que s'expressa sense la nostra manipulació, sense la intervenció i la domesticació que hem estat fent els éssers humans. I en aquests espais on la natura s'expressa per ella mateixa, doncs realment el contacte amb aquests espais ens aporta una sèrie de valors intangibles que alhora són molt potents i poderosos i que tots i totes podem sentir, com és la bellesa o l'harmonia, la pau, veure com existeix una interdependència entre les coses, com la vida té un cicle de vida, de mort, de regeneració, i també la majestuositat de les coses, no? Com a vegades aquesta natura ens posa en el nostre lloc, en la nostra humilitat. Per tant, la natura és un espai meravellós, considerat per moltes cultures com un temple, com aquell espai on podem harmonitzar-nos i retrobar també per empatia la nostra pau interna, aquesta harmonia i aquesta necessitat d'estar connectats a alguna cosa més. I és per això que, tot i que no estiguin escrits en aquests valors, els podem sentir cada cop que ens acostem i vivim l'experiència per nosaltres mateixes.
Deixa'm agafar la cita que parlaves del bosc de Bielowieza, perquè és un bosc molt peculiar, és una reserva natural integral. Per exemple, nosaltres a Catalunya no en tenim cap de reserva natural integral que sigui un bosc. Tenim reserves naturals parcials. I l'única figura que s'hi assembla són els aiguamolls de l'Empordà. Allò sí que és una reserva natural integral, és a dir que només mires, no pots entrar-hi. El que passa allà dins és, estrictament hauria de ser resultat de la seva dinàmica natural. Doncs Bielowieza són 4.500 hectàrees d'un espai declarat reserva natural integral. Per tant, tu només hi pots entrar amb guia, no pots entrar lliurement, no pots dir, vaig a entrar al bosc de Bielowieza. No, pots entrar pels voltants perquè és molt gran. I el que és més espectacular és que té una porta. Parlaves de la poesia. Doncs una de les coses que recordo més és que per entrar al bosc vaig obrir una porta. Una porta de fusta, una porta de fusta gran, que em va marcar que passava d'un món a un altre, d'un món, diríem, gestionat, perquè al voltant hi havia plantacions d'arbres, algun prat o un camp, a un bosc, a un espai deixat des de fa molt de temps a l'estricta dinàmica natural. És a dir, allà el màxim que es tallava és que si un arbre queia sobre el camí, amb una motosserra es tallava el tros d'arbre, de tronc, que estava al mig del sender i es posava a un costat. Res més. O sigui, per allà, doncs, i passaven els bisons de tant en tant, les ventades hivernals tiraven un munt d'arbres, a Bielowieza em sembla que té prop d'un 30% de biomassa morta. Per tant, aquesta idea dels boscos nets que a vegades... doncs no, allà hi ha una quantitat d'arbres caiguts de grans dimensions i això és simplement dinàmica natural. Però tornem a la porta, no? O una altra idea, C.S. Lewis, un escriptor d'Oxford molt conegut que va desenvolupar les cròniques de Nàrnia, doncs també posa la idea de un armari, obre un armari que està tot ple de roba i el protagonisme aparta els abrics i entra en un altre món, el món de Nàrnia, no? O sigui, a vegades hem de ser capaços d'obrir una porta per entrar en un lloc al qual no hi estem avesats, perquè tot el nostre territori, el territori català, és un territori gestionat, sempre ha estat gestionat. Fins i tot els aiguamolls, hi ha gestió allà de l'aigua i dels animals, no? Per tant, hem de ser capaços d'obrir-nos, no? I entrar, diríem, expectants. Jo recordo que vaig passejar 4 hores i se'm va fer curt, no? Perquè, a part de que és un món pla, és una planícia, és un dels pocs boscos planicials que hi ha, perdedor, sort que anava amb un guia que sabia cap on havien d'anar, però tot era, diríem, era perdedor, però a la vegada meravellós, perquè podies trobar això, un roure que feia 35 metres, una piceàbies, és a dir, un avet que s'enfilava també a una gran alçada, al costat un arbre immens caigut, podrint-se, un petit aiguamoll, una zona, diríem, creixien quatre verns, uns lliris allà en els aiguamolls, és a dir, una zona que no estàvem acostumats, però el que a mi em va frapar és que vaig obrir una porta per entrar allà dins, i quan vaig sortir la vaig tancar. Però a vegades en la nostra vida no hem de tenir por a obrir portes i endinsar-nos en mons que poden semblar desconeguts o perillosos. Hem de ser valents i endinsar-nos.
I durant aquest recorregut i tots els molts altres recorreguts que ha fet en Josep Gordi, que fa enmig de grans boscos, quins beneficis té a nivell psicològic? Som en un programa de psicologia i espiritualitat, ara estan de moda els banys de bosc, ha escrit també un llibre sobre els banys de bosc. És evident que hi ha molts beneficis, tal com ens comentava l'Anna, pel nostre organisme, però a nivell psicològic, quins resumiria?
Jo el que sempre recomano és que, o explico, és que el bosc, com a element natural, com tota la natura, ens posa en el nostre lloc. És a dir, nosaltres som natura, som una espècie més, no podem tenir grans capacitats tecnològiques, desenvolupar grans coses com la ciutat on som ara, no? Però a la vegada som efímers, tenim data de caducitat, com tots els éssers, no hi ha ningú que sigui immortal, no? Per tant, la vivència de la natura ens posa en el marc natural, que és el nostre marc. Si miréssim la història de la nostra espècie, l'Homo sapiens, més del 90% de la seva vida ha estat a la natura, vivint en coves, passejant pels boscos, caçant, recollint, fins que no les ciutats neixen en els últims 10.000 anys, no? És a dir, això és l'últim full, no? I si mires enrere, dins nostre hi han aquests vincles amb la natura que sempre hi han existit, i que si ens hi acostem i perdem la por i obrim la porta i ens llancem, ens reconnectem amb tot això. I per tant és una activitat primer sanadora, però també d'humilitat, de dir, aquest és el nostre marc, on hi han arbres immensos, on pot venir un depredador, on no controlem nosaltres el que passarà, perquè no ho controlem, no ho controlem enlloc, no? Però aquí en prens més consciència, perquè no saps què passarà, has d'anar atent, has de vigilar, i tot això és positiu per la psicologia de la persona, perquè el treu de la seva zona de confort, el treu de davant d'una pantalla, el fa viure la realitat, no? I la realitat és canviant, poden passar moltes coses, és imprevisible i a la vegada pot ser sublim. Veure sortir el sol o una posta des d'un lloc. La Nara deia que veia Montserrat, doncs clar, imagina't veure sortir el sol des de Sant Jeroni, no, des del cim més alt de la muntanya. Doncs totes aquestes coses ens posen, la natura ens posa en el nostre lloc allà, i per tant hi hauríem d'anar-hi més, perquè jo sempre demano, fes l'exercici de quantes hores et passes sota un sostre i després mira de comptabilitzar quantes hores estàs a l'aire lliure. Hem canviat els rols, abans era al revés, no? Per tant, hem d'intentar, per tot això que deia l'Anna, doncs reequilibrar aquesta estada a la natura, perquè és bona per la persona.
L'Anna Caixa, que ha escrit, és quan em desaferro suaument de tot el que m'envolta, percepcions, pensaments, sensacions, emocions, que una pau sense límits i una llibertat joiosa em dissolen en la seva immensitat, esdevenint allò que sóc, que sempre he sigut i que seré eternament. Això, tal com ens deia abans en Josep Gordi, ja és com un salt endavant cap a l'essència, Anna, del que som. Tu recomanes aquest endinsar-se en la natura lluny de concepcions mentals per reconnectar amb aquesta essència que som?
Sí, totalment. És un entorn que ens convida, no?, a anar cap a dins, a escoltar, a estar oberts. En realitat, és veritat tot el que estava dient en Josep, de que és veritat, és un espai que potser no coneixem i que hi poden passar, i hi ha depredadors, i poden passar coses, però al mateix temps, almenys jo parlo per la meva experiència, jo visc al bosc, i fa molts anys ja que vaig deixar la ciutat, i visc en entorn natural, i a mi em dona una seguretat, i moltes vegades ho comentem amb els nostres amics, que jo em sento molt més segura sola al bosc que no pas, no sé, què et diré, al Raval de Barcelona, per exemple, i això per mi està claríssim. O sigui, em dona una confiança, perquè al final reconeixem, és el nostre espai natural, estem dissenyats, no? Aquest sistema humà ha evolucionat a la natura i està dissenyat per viure a la natura, i per tant, si tu no estàs en el teu cap amb les teves pors, els teus pensaments, les teves preocupacions, bla, 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 no? Amb aquest bla, bla, bla mental que no para habitualment, i tu vas una miqueta més enllà d'això i pots baixar el cos, el cor, jo diria, pots anar al cor, a partir d'aquí pots començar a veure les coses amb una mica més de claredat i te n'adones que aquest entorn el que t'està convidant és a la confiança, a l'escolta, a la seguretat, a la connexió, a la calma. I per tant, tot això apareix si sabem escoltar, si sabem estar a la natura, perquè també hi ha molta gent que va cada cap de setmana a la natura a fer activitats, i jo sento a vegades gent que passa per aquí amb els mòbils o estan parlant, i la veritat és que s'estan perdent tota aquesta saviesa, se l'estan perdent, no? Llavors, també és important entendre com ens endinsem a la natura. I hi ha d'haver un treball, hi ha d'haver una intenció, hi ha d'haver una orientació, una obertura interior a la natura. Per què vaig a la natura? Simplement per desconnectar del meu dia a dia, perquè estic molt agobiat, i simplement perquè veig quatre muntanyes i trepitjo quatre herbes i ja està. No és així. No és així, t'estàs perdent la majoria dels beneficis que et pot aportar la natura. Per tant, desconnecta el mòbil, allunya't de camps amb pesticides, perquè forma part de la natura, però també hi ha molts tòxics a la natura. Allunya't de les torres elèctriques i de telefonies, mòbils i aquestes històries. Per tant, la natura, com que l'espècie humana és com és, també tan depredadora, ha anat a la natura i se l'ha carregada. Per tant, cada cop també queden menys espais, no?, que estiguin com una mica més protegits de la mà humana. Doncs intentar trobar aquests espais on realment podem trobar aquest silenci. Perquè aquest silenci no és només un silenci... Clar, no és tampoc un silenci a nivell superficial dels sons, no?, perquè del soroll, perquè al final a la natura no hi ha silenci absolut. Si tu escoltes, sentiràs els ocells, sentiràs els insectes, pots sentir com les fulles, no, dels arbres es mouen amb la brisa. I clar, al final no és aquest el silenci que estem cercant. Estem cercant un silenci que va més enllà d'aquest silenci fràgil o més superficial, no, que es pot trencar amb el cant d'un ocell. Estem buscant un silenci que és un silenci en realitat dins nostre. I la natura ens ajuda a mirar dins, a sentir dins.
Com tu fas, Anna, vivint enmig de la natura, per no donar-la per descomptada? És a dir, per recordar-te cada dia la importància d'aquest lloc que podríem dir que gairebé és sagrat, sense el gairebé.
Totalment, és sagrat. I no, clar que no s'oblida, perquè fixa't que al final, quan tu vius, no?, en aquest estat d'obertura i vius en aquest camí, no?, que podem dir espiritual, però és igual, un camí interior, un camí de treball interior, un camí d'autoconeixement, és igual, diguem-li com vulguem, no? El que et fa és que estiguis sempre amb aquesta mirada neta, per tant, que no donis res per fet, que no anteposis els teus prejudicis a les coses, sinó que estiguis amb una escolta relaxada, amb una escolta natural, amb una escolta neta, clara, global, que et permet realment connectar amb tot el que t'envolta. Per tant, no és només el fet de que la natura ens aporta això, si no hi ha un treball personal, si no hi ha un treball sobre tu mateix, per molta natura que tinguis i pots estar en el bosc més immens, més meravellós, més fantàstic de l'univers, no? I no connectar, i no arribar a connectar. Per tant, tot forma part, no?, d'aquest realment què sóc, realment què és, no?, la natura, i arribar a aquesta... Adonem-nos que, i jo crec que cada cop està més clar, que el sistema humà, no?, i el sistema vegetal, el sistema animal, són un sol sistema, cada cop estem arribant per via científica, que és la que ens agrada molt a la nostra societat, no, occidental, en aquesta cultura tan materialista, ens agrada molt la ciència, i la ciència cada cop més ens està demostrant que el cos humà és un, el cos-ment és un. No hi ha un cos i una ment separada, que el sistema humà és un, que el sistema humà i l'entorn són un. No? Hi ha tota aquesta neurobiologia interrelacional, no? Interpersonal, i ens està demostrant això. Som un amb l'entorn. I, per tant, és simplement retornar a aquest estat natural, a aquest estat original nostre, d'obertura, d'escolta, de sensitivitat, d'adaptabilitat, flexibilitat, de joia, d'amor, de pau.
Josep?
Jo voldria recordar la definició que fa Pàniker sobre espiritualitat, que diu és el fil que uneix tot. I per tant, doncs, plenament d'acord amb tot el que ha explicat l'Anna, perquè al final aquesta exercitació que hem d'anar practicant, no? I que no vol dir... com estem acostumats a l'acadèmia, no? A aprendre una sèrie de temaris, de conceptes, de fórmules. No, no, es tracta de viure cap a dins aquest, un procés que ens porta cap a l'eliminació d'una paraula que a l'Anna li agrada molt, que és la no dualitat, és a dir, el no sentir-nos separats del nostre entorn, igual com nosaltres som una única persona, nosaltres i la natura també som una unitat. I això ho hem anat perdent, no? El món urbà ens ha generat aquestes falses creences, no? I hem de recordar que el 75% de la població, com a mínim, viu en espais urbans. I, per tant, té una visió de la natura escassa, geomètrica, molt diferent del que és la natura salvatge, no? Per tant, doncs, en aquest procés, que és un procés cap a dins, però que es fa a fora, és, diríem, és unir els dos conceptes i, com deia Pàniker, sentir-te lligat pas a pas, dia a dia, no? Posta de sol rere posta de sol, no acomplint cap objectiu ni fent-te cap fitxa ni res de tot això, sinó simplement vivint-ho, no? I vivint-ho interiorment i sentint-te com a resultat, eh? Això jo ho insisteixo, perquè si no la gent es pot pensar que això és pim-pam, no? És fer una recepta i no, això és a vegades tota la vida, no?
I no us ha passat mai, Josep i Anna, que enmig de la natura, quan teniu aquesta certesa, com ens deia l'Anna, que tots som un i que som un amb la natura, relativitzeu els vostres problemes personals?
Evidentment, és que la meitat o una part molt gran dels nostres problemes personals ens els fem nosaltres, no? Els fa el nostre cap, que no para de barrinar, i la natura, el que si hi anem regularment i anem practicant aquesta, doncs el que va fent és a calmar aquesta ment, i si calmes la ment veuràs com també els pensaments són com els núvols, se'n van, no? Doncs llavors te n'adones que dins teu el que busques no és en qui enfrontar-te, en qui brallar-te, sinó tot el contrari, no? Perquè les coses flueixen.
Anna?
Sí, totalment, totalment. Quan nosaltres comencem, no?, i comencem, diguem que aquest camí, no?, espiritual, aquest camí de retorn a allò que som veritablement, per poder estar en aquesta unitat amb la natura i amb els altres, te n'adones que realment, diguem que aquesta experiència humana, no?, el que és els pensaments, les percepcions, tot el que anomenem la nostra vida humana, te n'adones que no és tan important. Comences a adonar-te que hi ha alguna cosa més profunda, alguna cosa que és molt més important que això. I per tant, tal com deies, estàs en una postura que ets molt més capaç de relativitzar aquests problemes personals, perquè t'adones que realment no és això l'important. L'important és retornar a aquest espai interior, aquest espai de connexió, aquest espai d'unitat, aquest espai de calma, de seguretat, i des d'aquí obrir-nos a l'experiència humana. I aleshores és quan es produeix el miracle, perquè l'experiència humana canvia radicalment. Tal com deia William Blake, no és l'arbre Però la natura que estem parlant realment no és això el que ens fa sentir aquesta felicitat sublim, no? Que ens porta a les llàgrimes de felicitat, sinó és el fet de ser capaç de sentir l'essència de la natura. Aquesta essència que és infinita, tal com ens diuen tots els mestres i tal com també ens deia William Blake, un mestre també, dins de la nostra cultura occidental. Per tant, no és tant l'arbre, no és tant la natura, és que si som capaços d'obrir-nos, ens adonarem i podrem sentir l'essència infinita i eterna de la natura. Els sufis diuen una frase que és molt maca, que jo utilitzo molt, i és, no és l'arbre, tot és el rostre de Déu. Per tant, no és l'arbre, no és l'animal, no és la muntanya, és Déu, és la divinitat. I si no ens agrada aquesta paraula, podem canviar-la. Tot és aquesta realitat, aquest absolut, allò que som veritablement, consciència. Tot és aquesta consciència infinita i eterna. Tot és la presència de Déu, tot és aquesta presència divina. I això és el que som, és el que trobem quan anem cap a dins, i quan ens obrim a fora, veiem que tot és una manifestació d'això. Per tant, la natura és sagrada, tal com deies, Gaspar.
Alhora, Josep, al bosc hi ha molta destrucció. Ja abans esmentàveu depredadors. I hi ha el que podríem qualificar, entre cometes, de molts elements negatius. Però, és clar, tot té una funció.
Evidentment.
I una harmonia del conjunt.
Sí, però tot és... està en funció de què persegueixes, no? Per exemple, avui en dia, després de 2 anys de sequera, tenim uns boscos en un estat molt lamentable, que s'arriben a qualificar d'emergència forestal. I a les portes de l'estiu, amb un mes d'abril que ja estem, i avui he vingut amb màniga curta, doncs tot això fa que gestionar el bosc, és a dir, treure els arbres morts o reduir el nombre d'arbres, és quelcom molt positiu i indispensable. I si no es fa més, és també perquè els nostres boscos no són tan productius perquè el propietari privat ho faci des de la seva pròpia iniciativa, que aquest és el gran problema, no? Que vivim en un territori mediterrani molt sec, amb uns estius molt xafogosos, i això li genera una reducció de la productivitat molt gran als nostres arbres. I per tant s'ha d'intervenir, perquè si no intervenint es converteixen en un polvorí. Pensa que anualment els boscos creixen i no aconseguim amb tots els aprofitaments forestals que es fan cada any ni arribar a la meitat del que creixen anualment els boscos. Per tant, cada any hi ha més biomassa, i vol dir que els boscos estan, hi ha més competència per la poca aigua, alguns es moren, tot això doncs és una situació que n'hem de prendre consciència a tots nivells i intentar actuar, perquè si no ens trobarem que el foc ens canviarà el nostre paisatge i això serà així, si no, o potser inevitablement acabarà sent així, perquè tots els experts doncs ho posen sobre la mà. A vegades doncs l'èxit d'unes quantes temporades de poques hectàrees cremades poden ser el preàmbul d'un gran incendi. I potser no ens tocarà cap més remei que acceptar que el foc és el gran modelador del paisatge del futur. No ho sé, amb certesa.
Ara, com ho podem fer també i de cara a les noves generacions per anar prenent consciència que som u també amb aquest paisatge?
Doncs això es pot ensenyar molt bé, i a més els nens, els infants, els adolescents, jo crec que estan molt oberts a noves coses, no? També jo crec que estan cansats de que tot el dia s'està repetint el mateix discurs i es proposen coses que jo crec que ells intueixen que hi ha alguna cosa més, però aquesta informació no és la que reben habitualment, doncs, a les escoles o el que puguin sentir en els mitjans, no? Llavors jo crec que si realment els hi poguéssim comunicar aquesta manera d'acostar-nos a la natura, aquesta manera d'acostar-nos a l'altre, perquè al final tot és el mateix. Com jo m'acosto a l'altre, com jo escolto l'altre, també serà com jo escoltaré la natura. o no l'escoltaré en realitat, o com la tractaré. Per tant, al final, la nostra relació amb la natura només reflecteix també la nostra relació amb els altres, amb la família, amb els amics, amb nosaltres mateixos. Per tant, realment és com estem vivint, no? Des d'on estem vivint. I jo crec que cada cop hi ha més veus, no?, diferents, a les quals se'ls dona una miqueta més de ressò, perquè si no acabem sempre en aquest discurs únic que realment ens ha portat on estem i no és un punt molt agradable. Per tant, jo crec que la gent jove està superoberta a altres mirades, a mirades més respectuoses, amb més obertura, i que crec que simplement el que falta és que aquestes mirades tinguin més ressò i que els hi pugui arribar aquesta informació.
Precisament, fa poc que he enviat, o sortirà publicat, un article que es diu "Deixem badar els infants". És a dir, potser el que cal per començar i aconseguir això que explica l'Anna és que els deixem tornar a jugar, tornar a embrutar-se, tornar fins i tot a fer-se mal, a trencar alguna cosa, que els hi surti una mica aquest petit salvatge que tots portem a dins, com una manera de sortir d'aquest formalisme acadèmic que a vegades ens encaixona excessivament. I potser, doncs, abans tothom passava moltes hores a l'aire lliure, no? Ara no passa. Doncs quan els primers contactes amb aquest espai, amb el bosc, amb una riera, amb la platja, doncs podrien ser més lliures per l'infant, més de deixar-los badar, per deixar-los que s'endinsin, que no estiguin marcats per anem a alfabetitzar-nos o a ecoalfabetitzar-nos, sinó que hi hagi una part de recuperar aquest contacte més lúdic, més de perdre el temps, no? I deixar de ser tan marcats a nivell formal i donar espai al joc, a la... sense en el qual el mestre es retira, simplement doncs està vigilant com a molt, no? Però que hi ha un espai. Jo sempre recomano això, que hi hagi un temps per badar i després ja farem altres coses, però com a mínim que el contacte primer amb la natura no sigui un contacte tan formal, tan acadèmic, no? Que
sí. Tot i això, facilites banys de bosc. Ja has escrit molt sobre els banys de bosc.
Sí.
Dius que cal fomentar el diàleg i la intimitat entre els arbres i els participants. Els demano, escrius, que busquin o es deixin triar per un arbre. És a dir, que caminin pel bosc en silenci i tranquil·litat fins que algun arbre els cridi de manera especial i s'estableixi un vincle. Normalment és instantani, és intuïtiu. Després hi ha la comprensió de l'arbre, la seva diferència, les seves peculiaritats, i després hi ha el dialogar amb ell, el dialogar amb l'arbre, que a mi això em va fer molta gràcia la vegada que vam fer el rodatge de l'Ofici de TV3, aquest dialogar amb l'arbre.
És, en aquest sentit, meravellós. Amb el postgrau que amb en Mallarac dirigíem sobre valors i significats espirituals de la natura, cada any fèiem un bany de bosc, i aquesta pràctica surt d'allà. Doncs, si veiessis després, al final, quan s'acaba el bany de bosc, sempre és important cloure l'activitat, no? I cloure a nivell de compartir les vivències. Si tu escoltessis què acaba representant per moltes persones aquesta relació, aquest vincle, la comunicació que expliquen. Una vegada una persona fins i tot va fer un còmic, bueno, un còmic, va dibuixar una sèrie de històries que l'arbre li havia transmès. Com a resultat d'estar assegut, recolzat en un arbre, quasi bé a mitja la penombra, no? I d'aquesta comunicació. Per tant, tot això passa i és fantàstic. Simplement el guia el que fa és facilitar que s'obrin les portes i que busquis aquest contacte, i el resultat és meravellós.
Estem ja a la recta final d'aquest L'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio amb Anna Caixac i Josep Gordi. Anna, per acabar, vols afegir alguna cosa que no hagis dit sobre aquests valors de la natura? Hem parlat de moltes coses, sobretot aquest sentiment d'unitat, no?, al qual tu al·ludies, amb la natura, però també, evidentment, de bellesa, d'harmonia, de pau, de quietud, de contemplació, etc.
Uh-huh. Sí, 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 realment és tot el que hem explicat, i jo sobretot, així com per resumir, amb una frase que igual la gent li pot ser com més pràctica, no? Seria intentar passar, no? Quan vagis a la natura, intenta sortir del cap, sortir del pensar, i anar al cos, anar al sentir. És a dir, passar del pensar al sentir, com a exercici. I només si això s'ho plantegen i comencen a fer-ho, i per tant, veig un arbre, i aquesta percepció no la penso, sinó que la sento. Sento l'arbre, sento les fulles, sento l'aire com m'acaricia la pell, sento com la meva pell dansa amb l'aire, sento com la llum del sol, no?, acaricia tota la meva cara, tota la meva pell, el meu cabell. És a dir, com i descalçar-se, perquè si quan arribem a la natura el que fem és protegir-nos amb ulleres de sol, amb cremes solars, amb sabates, amb abrics, amb de tot, aleshores estem com reproduint un altre cop aquesta manera de veure les coses, no? De m'he de protegir de tot perquè no sigui que m'embruti, no sigui que em faci mal, no sigui que una formiga m'entri a la sabata, no? O sigui, ens hem de treure, hem de sortir de tot això, i realment aquesta unitat comença per coses tan pràctiques com aquesta. Obre't, treu-te les sabates, toca la terra, escolta, escolta't a tu, ves profund en el sentir i surt d'aquesta ment, que és el que està més condicionat en el nostre sistema, i surt d'aquesta gàbia mental que no et permet veure, no et permet escoltar, no et permet sentir, i ves el cos, i sent el teu cos, i sent l'arbre.
L'Anna Caixac és també poeta.
Sí, una gran poetessa.
I jo també li vaig dir quan va venir l'estudi que si en una altra vida vols ser locutora de ràdio, també.
Ho faria molt bé.
I tant que sí. Anna, i escolta'm, llavors què em fas del telèfon mòbil?
Ai, el telèfon mòbil el tinc molt lluny, perquè estic molt ficada també amb tota la cosa de les IMF, no? De tots els camps electromagnètics. Estic molt, molt informada sobre això i, per tant, mòbils apagats i sortir de tots els wifis i d'aquestes coses. Per tant, el mòbil no li faig molt cas i sempre estic a l'aire lliure, sempre, perquè si tu t'exposes a tot l'espectre solar, això compensa, no?, el que és les radiacions, aquestes disrupcions, aquests camps electromagnètics que no són natius, que són artificials, que això ens disrupteix tot el nostre sistema. Doncs si tu t'exposes al sol, això compensa i l'efecte és molt menys nociu.
Sí. I per últim, Anna, i llavors tu, quan vas passejant pel bosc, no vas parlar, no m'imagino, dels problemes del passat ni de la situació no. Política internacional.
No, mai de la vida.
Sí, això és, Josep, per acabar, també molt important, no? Quines converses tenim quan passegem pel bosc?
El millor és no tenir-ne cap.
No tenir-ne, oi?
Sí. Jo recomanaria, a part de tot això que tan bé ha explicat l'Anna, de tant en tant donem-nos un... o marquem-nos un repte. Jo, per exemple, fa uns estius vaig decidir pujar a la Pica d'Estat sol. Van ser 11 hores caminant, des de les 5 del matí fins a les 4 de la tarda vaig tornar al refugi, i va ser una experiència en què en alguns moments van ser de dificultat, perquè malgrat que era el juliol encara hi havia neu i alguna clapa de gel, doncs tens la sensació d'estar fins i tot en mans de la providència, no? És a dir, de dir, no estic sol i em poso en mans de qui estigui dalt perquè m'ajudi. I vaig arribar a dalt i vaig tornar a baix, sa i estalvi, i havent gaudit d'una jornada magnífica. Per tant, doncs, a part d'aquest dia a dia de contacte continu, exercitar-nos en la natura més propera, de tant en tant ens hem de regalar un premi o posar-nos un repte d'aquest estiu, anar a veure un gran bosc, com Bielowieza, pujar una muntanya, etc.
Senyora, senyor, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Anna Caixac, Josep Gordi. Fins una altra. Una abraçada.
Una abraçada.
Igualment. Adéu. Moltes gràcies.
I l'Ofici de Viure el tanquem com cada diumenge amb en Sergi Torres. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspa.
Avui estàs parlant dels reptes.
Sí, veiem l'altre dia les fidelitats psicològiques, aquesta vici, anem a dir, vici, mentalitat d'aferrar-nos a la nostra manera de veure, i aquí entren en joc els nostres assistents, els nostres realment entrenadors de la consciència, que són els reptes, que és qualsevol situació que quan nosaltres la comencem a viure, la nostra por i la nostra inseguretat, el nostre dubte, afloren. afloren per ser vistos i ser atrevessats. El que passa és que no estem acostumats a entendre els reptes des d'aquesta perspectiva i el que solem fer és deixar-nos assessorar pels dubtes i per les pors i ens tanquem, donem l'esquena als reptes. Intentem, d'alguna manera, sortejar-los o inclús transformar aquelles situacions que són un repte perquè no ho siguin. Però quan neixen com a repte, insisteixo, estan fent una proposta profunda, inclús íntima, individual, per jo poder veure on jo estic experimentant realment el repte, però des de dins, no des de fora. Qualsevol situació, al final, i això ho hem vist moltes vegades, Gaspar, és un reflexe de com jo estic mirant allò que està succeint. Aleshores, si puc entendre això, veuré que el repte està realment senyalant a un repte intern. Quan jo experimento un repte intern, sé que hi ha una oportunitat de créixer dins meu. Aleshores, repte és sinònim de ha arribat el moment de créixer. El que passa és que no arribem a escoltar ha arribat el moment de créixer, perquè quan apareix el repte, com et deia, li donem l'esquena, no volem ser res d'aquest repte. Aleshores, proposta, obrir-nos a acollir la vida en si mateixa com a un repte mateix a explorar. Si vivim des d'aquesta perspectiva de que el repte és un assessor, ens ajuda a créixer i a madurar, aleshores veurem la vida des d'una perspectiva completament diferent, molt més benèvola de la que acostumem a veure-la. Sí.
Potser també podríem canviar la paraula problema per repte, no?
Per exemple, seria una manera de veure que el problema no és un obstacle, sinó que realment és una possibilitat que ens possibilita una visió més àmplia al final.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies.
Bona setmana. Als oients i a les oients també, moltes gràcies.